10 i 11 minuts, aquest petit espai dedicat al Festival de Cinema, que avui pot començar, per exemple, doncs tancant els ulls i anant una miqueta enrere en el temps fins l'any 1957.
Necesitaba dos series completas, tomadas en varios días. Tenía que compararlas para estar seguro.
¿Seguro de qué, doctor? ¿Qué tiene?
No se preocupe, todo lo que pueda decirme ya lo he pensado.
Es cierto que está menguando. Y confieso que no lo entiendo, señor Carey. No hay precedentes médicos de lo que le está pasando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. Las radiografías lo prueban sin ningún género de duda.
Pero eso es imposible.
Eso es lo que siempre hemos creído, señora Carey. Voy a enviarle al Centro de Investigación Médica de California. Si existe una explicación para este fenómeno, pues ellos la encontrarán.
¿Se ha expuesto alguna vez a alguna gran dosis de germinicida? Por ejemplo, ¿un insecticida? ¿Gran cantidad de insecticida?
¿Insecticida?
Sí. ¿Recuerda que le haya pasado eso?
¿Te acuerdas del día que llegué a casa y te conté lo del camión?
Sí, hace como 2 meses.
Me dirigí a la tienda por un callejón. A medio camino, un camión dio la vuelta. Estaba desinfectando árboles. ¿Cree que puede ser eso lo que...?
No, eso fue solo en principio. Algo debió sucederle a ese insecticida cuando lo absorbió su cuerpo. Algo fantástico y sin precedentes. Algo que en términos vulgares afectó al insecticida y de... un simple spray de acción leve lo convirtió en un agente químico que invirtió el proceso de crecimiento. ¿Se ha expuesto a algún tipo de radioactividad en los últimos 6 meses?
No, claro que no. Yo trabajo en publicidad y no tengo ningún contacto
con nada. Scott, espera. Aquel día que íbamos en el barco.
¿Qué barco?
En el de Charlie, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. La niebla. La niebla.
El 1957... El increïble hombre menguante fou una d'aquelles pel·lícules que va tornar a posar sobre la taula la por que hi havia en aquells moments a tot allò que podia dependre de l'energia nuclear, la radioactivitat, les mutacions, etc, etc. Bé, la pel·lícula la va dirigir Jack Arnold i la protagonitzava Grant Williams. Carles, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El hombre menguante.
Digne.
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 La pel·lícula de Jean Comen en Jean Dujardin, mm-hmm. el protagonista de The Artist, l'home que va aconseguir l'Oscar per no parlar mm-hmm. en el seu moment. Sí. I què tal?
Doncs aquí sí que parla molt, perquè la pel·lícula és molt més filosòfica de lo que podríem... Diguem que la versió de Jack Arnold és molt més festiva, va ah-ha. Més a...
M'havies explicat la història,
explicar la història, els animals, les aranyes i tot això... I aquí es passa gran part de la pel·lícula divagant sobre el fet de reduir, de quedar en el no-res, de com afrontar aquesta nova situació. I després, evidentment, també hi ha lluites amb aranyes i...
Per això dic, una reflexió més existencial.
Sí,
més
és molt més existencial. Jo em pensava que aniria per una altra banda, que seria una pel·lícula molt més... Potser, no dic que la transformessin en una comèdia,
sí.
Però pensava que seria una cosa més així. I no, la veritat és que és, en aquest cas és sorprenent. I crec que és... més a la línia del que és el relat original del Richard mm-hmm. Matheson, que la pel·lícula del 57 al final sí que era una mica...
Sí, hi havia un final...
allò amb una micropartícula i era una mica un final una mica molt agosarat per aquella època, i aquí diguem que va per aquesta línia.
Per tant, aquí sí que estaríem amb una reversió que té raó de ser.
Sí, la veritat és que sí, que és dintre de lo que, dels errors que pugui ser fer un remake d'un clàssic, aquesta està feta amb passió i amb això, prou digna, que és mm-hmm. que no deixa... A veure, sempre és millor anar als clàssics. Al final,
Qui la vulgui veure, repetim, a sí. Movistar, a Movistar Plus, la poden trobar tant en versió original com també en la versió mm-hmm. doblada, que és la que hem escoltat. Era una de les pel·lícules que ens comentava ahir en Carles, però també ahir la presència de Benedict Cumberbatch, que ha protagonitzat també vídeos virals, mm-hmm. mitjans de comunicació per rebre La màquina del temps. De la pel·lícula, Esa cosa con alas, què tal?
Força bé, també. És, a veure... S'ha de reconèixer que és una pel·lícula que si no estigués protagonitzada pel Benedict Cumberbatch potser passaria bastant sense pena ni glòria, perquè ell fa un paperàs, diria que està en secció oficial, jo diria que té tots els números per emportar-se el premi al millor actor,
uh-huh.
perquè el seu paper és extraordinari, és una pel·lícula que afronta el dol, les etapes del dol, la mort d'una família, la dona mor sobtadament i el pare es queda vidu amb dos nens petits, com afrontar aquest dolor dels nens, d'ell, i això ho converteix en una mena de corp gegant, que és el que una mena d'esperit o de ser estrany, que és el que està allà com per una mica intentar que surti d'aquest pou en el que s'ha ficat degut a la mort de la mare.
Per tant, de tot el que has vist, la millor interpretació fins ara.
La millor interpretació segur, això sí. La pel·lícula està molt bé, és molt colpidora, i ell, et fiques molt amb el que està patint, és extraordinari. Però és això, la pel·lícula tampoc va més enllà del que... Un altre actor més, menys conegut, potser seria una pel·lícula... No dic un telefilm d'aquest a mitja tarda, però gairebé.
Per tant, entenc que la pel·lícula tindrà distribució comercial,
sí,
no?
Sí, perquè la versió que se'ns va passar ja era la versió...
Ja era la versió per cinemes de tot arreu, eh? Sí,
aquesta s'estrenarà, segur.
Bé, doncs, Esa cosa con alas, bé, i El hombre menguante, també bé. Què més?
Bé, tenim... anem cap a... Aquestes dues pel·lícules han sigut bona acollita d'ahir,
sí.
Anem per una que no ho va ser, o per dos que no ho van ser.
Va.
Primer vam veure una pel·lícula xilena, Todos los males, de Nicolás Costiglione, en la que se'ns porta el Xile dels anys 50, on una família de refugiats alemanys amaga secrets. És una d'aquestes pel·lícules que està feta tan a foc lent, tan lent, tan lent, tan lent, que quan al final explota...
Ja, tu ja, ja no estàs has quedat rematant.
Ja estàs pensant en altres històries. Se li entén la intenció i bé, sí que té certs moments potents, però no acaba de funcionar del tot. I la que no va funcionar, almenys per mi, jo he llegit, he estat llegint crítiques i molta gent l'ha deixat pels núvols, jo no vaig entendre res, que és Reflection in a Dead Diamond, de l'Hélène Catet i el Bruno Forzani. Jo no els coneixia, pel que he pogut veure és una parella de directors que ja fan pel·lícules molt de metallenguatge d'elles mateixes. Aquesta vol ser un homenatge a les pel·lícules, aquelles pel·lícules d'imitacions d'espies italianes que es feien als anys 60.
Sí, que tipus Rififi, una cosa d'aquesta?
No, més tronat. Ah. Aquelles que sortien emmascarats, tipus diabòlic,
sí,
aquestes
sí,
coses.
Sí, sí.
Vol ser una cosa així, però arriba un moment és que és tan, intenta ser, en riure's tant d'ella mateixa, d'aquestes pel·lícules, intentar ser el més guai del lloc, que t'acabes perdent. Intenta també en certs moments ficar escenes d'acció molt a l'estil Tarantino, que no funcionen. Ja et dic, a mi em va deixar bastant, i dura 80 minuts i se'm va fer eterna, amb un Fabio Testi fent d'un agent secret retirat bastant lamentable, pobret, que crec que va ser l'any passat que el vam tenir,
sí.
Va venir a recollir un premi,
sí, sí, i tant,
doncs
no hagués recollit premi aquest any, eh?
No, la veritat és que a mi em va deixar bastant, bastant fred, però bueno.
I per avui què?
I per avui, doncs avui tenim el Park Chan-wook, que està presenta la seva última pel·lícula, No Other Choice, que per Chan-wook també és un habitual del festival, i sobretot se li entrega el premi de la màquina del temps al Ben Wheatley, que és un altre director d'aquests curiosos, un director anglès que fa pel·lícules molt particulars, que les has de veure amb una gran dosi de paciència, però que al mateix temps és el que després et fa el remake de Rebecca per Netflix i Megalodon 2. Mm. Que és una cosa que jo per mi, aquest home va fer aquestes dues pel·lícules per guanyar el suficient diners per poder després produir-se les seves històries.
D'acord. Sí, perquè del remake de Rebecca, millor no parlar-ne.
No.
Segons vaig llegir, eh?
Sí, sí.
Ja no vaig atrever a mirar-ho.
Jo tampoc vaig voler mirar-lo, però és una cosa que dius... A més, aquest director és que és una cosa que no quadra en absolut, i en Megalodon 2 encara menys. Però aquí el tenim, ve a presentar Bulk, que pel que hem vist del tràiler... va en la seva línia, pel·lícules sí. d'aquestes estranyes, de les que costa entrar, però que els que són molt fans d'aquest director les disfruten molt.
Mm-hmm.
Jo, no sé, ja ho diré demà, però jo no sóc d'aquests, però bueno, farem l'esforç.
Demà que aniràs a veure Dràcula, però Dràcula ja es projecta avui un quart de vuit, sí. La Dràcula de...
De Luc Besson.
De Luc Besson,
a veure si...
Aquesta Dràcula que Àlex Gonina va dir que era mimètica a la Dràcula de Coppola, però a veure què passa també.
Jo no tenia gaires ganes de veure-la, però només per això... Per...
Ara ja t'ha
d'allò. Ara ja m'ha picat.
Demà més, Carles, gràcies.
Vinga, gràcies.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.